Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia, bon diumenge. Avui volem conèixer una iniciativa educativa impulsada pels centres jesuïtes de Casp, Gràcia, El Clot, Bellvitge i Sarrià-Sant Gervasi, que té per objectiu i que té per títol Frontera Sud, experiència de sentit a Ceuta. Ho han dut a terme una cinquantena d'estudiants de segon de batxillerat que han viatjat fins i tot a la ciutat autònoma de Ceuta, una ciutat molt marcada per la frontera amb el Marroc. Els joves catalans han pogut conèixer de primera mà la dura realitat de la migració, la dura situació que pateixen els joves migrants allà. Avui en parlem i ho farem amb en Guillem Fàbregas, ell és professor de jesuïtes de Sant Gervasi, i també ho farem amb dues de les alumnes que han participat d'aquest projecte, en aquest cas d'aquest Frontera Sud, experiència de sentit a Ceuta. Són la Marina i la Berta. De seguida els saludarem a tots tres, però abans us recordo que, com sempre, a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
I saludem, donem la benvinguda, ho hem dit a la portada del programa, en Guillem, que és professor de jesuïtes de Sant Gervasi. Guillem, bon dia i benvingut al Paraules de vida.
Bon dia.
I també ens acompanyen dues de les alumnes que han participat d'aquest projecte, la Marina i la Berta. La Marina, que és alumna de jesuïtes, en aquest cas del carrer Casp, i la Berta, també de Sant Gervasi. Bon dia i benvingudes.
Bon dia.
Primer de tot, parlem d'aquest projecte Frontera Sud, experiència de sentit a Ceuta. Guillem, què és aquest projecte i com neix?
El projecte Frontera Sud és un projecte que es fa a segon de batxillerat a totes les escoles de jesuïtes d'educació i que pretén aproximar la realitat del fenomen migratori als nostres alumnes. Té un moment culminant, perquè aquest projecte es fa al llarg de tot l'any, però té un moment fort, que és quan alguns dels alumnes de les diferents escoles es desplacen fins a la ciutat autònoma de Ceuta per veure en primera persona aquesta realitat i poder parlar amb tots els protagonistes.
És a dir, que hi ha una part més teòrica que s'aprèn a l'aula i després la part pràctica, no?, de conèixer les problemàtiques que han estudiat a l'aula.
Coneixem el fenomen migratori des de l'escola, però entenem que hem de sortir fora de l'escola per acabar d'entendre la realitat i de poder fer-nos conscients d'ella per poder intentar fer alguna cosa, no?, i transformar-la. Per tant, sí, a través de testimonis, a través d'entitats socials que venen a parlar-nos sobre aquest fenomen i les dificultats que passa a la gent que migra, doncs ho treballem a l'escola. Aquesta és una feina que fa tothom. Però després, això, uns quants alumnes doncs tenen la sort, l'oportunitat de desplaçar-se, viure-ho en primera persona i després poder-ho compartir amb els companys de l'escola. De fet, els companys de l'escola també fan un treball mentre aquests alumnes han estat a Ceuta, que és aproximar-se més a la realitat dels CIEs. La Companyia de Jesús està molt compromesa en treballar també sobre aquest tema, perquè creiem que són les institucions que han de desaparèixer i per tant fem una miqueta un recorregut per la Barcelona, no?, dels migrants, i per tant anem fins a la zona franca, veiem els CIEs, després anem al Celler, veiem tota la realitat des de Barcelona. Per tant, uns fan un treball des de Barcelona i els altres fan un treball pròpiament a Ceuta i després el comparteixen.
Ara parlarem també perquè s'escull Ceuta, no?, i aquesta realitat que hi ha en allà, però com sorgeix, Guillem, la idea d'aquest projecte, que siguin els alumnes de batxillerat els que ho facin?
De fet, els darrers 10 anys, la crisi humanitària més propera que tenim és la que succeeix al Mediterrani i les morts que els mitjans de comunicació pràcticament a diari, no?, doncs, ens informen. I, per tant, aquesta realitat que ells veuen a través dels mitjans de comunicació, creiem que era molt important, sent tan propera, que la treballéssim a l'escola. Nosaltres ens podíem quedar només amb una aproximació de les notícies i del que passa, però vam decidir fer una passa més, no?, i per tant conèixer la realitat en el lloc de la frontera. creiem que la frontera pot ser un espai de separació, pot ser un espai de trobada, i per tant, coneixent-la i veient quines són les separacions que en generen, a lo millor podem anar-la transformant perquè siguin espais de trobada, que és el que ens agradaria.
Parlem ara amb les alumnes que han participat i una mica com ha estat l'experiència. Marina, Berta, qui comença? Va, la Marina.
D'acord, doncs la veritat és, almenys a casa, per la meva escola, és una experiència que té molt renom, que des de que som petits sabem que a batxillerat tenim l'oportunitat de viure-la, i jo doncs vaig decidir apuntar-m'hi sense pensar-m'ho, perquè doncs és una oportunitat que pocs tenim, perquè anem 50 de totes les escoles, i és molt enriquidora, tornes totalment canviat, vius coses que, òbviament, com diu el Guillem, veiem a la tele, sentim a la ràdio, les notícies, però estar allà i poder viure-ho i veure-ho amb els ulls és completament diferent i molt necessari.
Sí, és una experiència molt intensa, perquè al final és això, sabem on anem, per les notícies constantment estem veient tota aquesta problemàtica, però ser allà, veure-ho, apropar-te també a la gent que viu a Ceuta i a la gent que arriba, és molt diferent, i quan tornes a Barcelona no t'ho pots... Tot se't remou moltes coses per dintre, i quan tornes és molt difícil gestionar-ho perquè vols canviar-ho tot, vols que s'acabi tot aquest patiment i aquesta injustícia, i no és tan fàcil. Llavors és una experiència molt intensa perquè vam anar 4 o 5 dies i vius molt, veus moltes coses, però al mateix temps no pots solucionar-ho, que és el que t'agradaria.
Com era l'agenda d'aquests 4 dies? Què és el que fèieu?
Doncs vam marxar un diumenge a la tarda i vam arribar allà pel migdia. Per la tarda vam fer una petita sortida pel barri per veure com era, i vam tenir l'oportunitat de parlar també amb algunes persones que ens anàvem trobant. Llavors, el dia següent vam anar al centre de Ceuta i allà vam poder parlar amb la gent que viu a la ciutat i fer-los preguntes sobre tota aquesta realitat migratòria. Per la tarda vam tenir l'oportunitat de rebre una visita de 30 joves de la Fundació Elín, 30 joves que han creuat aquesta tanca, no?, que han arribat a Ceuta, i llavors de poder conversar amb ells. I aquest dia era molt curiós perquè pel matí parlaves amb la gent i t'explicaven: vigila, allunya't, separa't, són perillosos, o estem bé perquè estan aïllats. I per la tarda estaves tu amb aquesta gent que t'han dit que és perillosa, no? I te n'adones que no és veritat, que són com nosaltres, vam estar ballant, vam estar parlant, i va ser una tarda doncs molt interessant. El dia següent vam veure una pel·lícula, la pel·lícula Adu, i al final totes les activitats es feien en un ordre i tenien un sentit, i és que quan tu veus aquesta pel·li, si l'haguessin vist aquí abans, una pel·li impacta, però clar, en aquell moment veiem la pel·lícula posant cara als protagonistes, no?, i sabent que el dia anterior havíem estat amb persones que podrien ser perfectament els personatges d'aquesta pel·lícula. Llavors, doncs, impacta i...
I bueno, vam acabar l'últim dia anant a la platja de Benzú a veure la frontera amb els nostres ulls, la valla, la tanca, on vam parlar... La famosa tanca, per la qual anem allà en primer motiu, i vam poder parlar amb un guàrdia civil que ens va explicar el funcionament, i ell també, doncs, al final són les persones que nosaltres no entenem, no?, perquè són com els dolents de la pel·lícula, que a ells els toca fer la feina bruta, però al final és una feina que els toca executar a ells, però que ve donada des de molt més amunt.
És una altra ordre, no?
Exacte. I doncs també és molt impactant veure-la, tocar-la, és molt més alta almenys del que jo m'esperava, i et sents tan petit allà davant i tan insignificant, que és el que diu la Berta, sentim impotència de que ens agradaria canviar-ho tot, però al final nosaltres podem donar el nostre petit gra de sorra, que quan es junta amb tots és el que ho fa possible, però...
I quan aquella tarda que parlàveu amb ells, directament què us preguntaven? No sé si... Quin tipus de conversa tenia, o si es preocupaven per... o us preguntaven com és la vostra vida, no? Però no sé si vosaltres, un cop heu tornat al viatge, dieu: nosaltres som uns privilegiats perquè estem aquí i tenim de tot, no? I a vegades ens queixem, fins i tot, no?
Sí. Bé, aquella tarda vam fer una dinàmica que ja estava bastant preparada per la Fundació. Primer van haver una mica de presentacions, ens vam presentar les diferents escoles, i és veritat, i després els van donar el torn de paraula amb ells, i molts sortien i es posaven a donar gràcies, no? Agrair que fóssim allà, agrair doncs aquest moment de trobada, i tots pensàvem: les gràcies us les hem de donar a vosaltres, per ser aquí, per compartir el vostre testimoni. I a més, a mi també, per una part, em feia ràbia que em donessin les gràcies i dic les gràcies de què, si l'únic que estem fent des d'aquí és posar una tanca i evitar que vinguis i quan vinguis a sobre et tractem malament i et mirem malament. Llavors, aquest agraïment des del primer moment em va sobtar moltíssim. Després ens vam dividir en petits grups doncs, per poder treballar i vam estar treballant una mica tot allò que ens uneix, totes les semblances que tenim i també les diferències, perquè al final, evidentment, són diferents i aquestes diferències ens han d'enriquir, no separar. I després vam tenir l'última estona, la més divertida i on jo crec que més vam connectar, perquè és veritat que al principi estàvem una mica nerviosos tots i feia vergonya, que ens vam posar tots a ballar, a menjar, a cantar, no? I allà et demanàvem fotos com si fossis famós i és, no? Perquè suposo que al final tots volen arribar on estem nosaltres i llavors va ser un moment molt bonic perquè va ser molt humà i tots som iguals i estem aquí passant-nos-ho bé i compartint cultures.
Teníeu por? Ara deies, no, Berta, que el dia abans us havien dit sobretot vigileu, que és gent perillosa. No sé si anàveu amb por o amb algun prejudici.
Jo en absolut prejudici sí, perquè vulguem o no els tenim i justament aquesta experiència ens va ajudar a destruir-los i veure que són prejudicis, però por en cap moment. També estàvem no en un ambient insegur i doncs jo més que amb por, amb curiositat, per conèixer-los, per sentir la seva història, que al final doncs surts amb una mirada o amb una altra, però saber què ens havien d'explicar i com havien arribat, com ho vivien ells.
Uh-huh. I com dieu, no? O sigui, ara hi ha un abans i un després, no?, d'aquest viatge.
Totalment.
De fet, tornant de Ceuta l'últim dia, el fem a Microstudium, que és una de les entitats de la Companyia de Jesús, que treballa justament acollint a persones, no?, que han fet aquest procés de migració, i allà fèiem una miqueta el tancament de tota aquesta experiència. I, per tant, uníem aquelles persones que els havien posat cara just a la frontera, no?, i que els havien vist com nosaltres, no?, perquè quan deia la Berta que havien fet aquella dinàmica i parlaven sobre què ens assemblem els uns als altres, clar, és que ells verbalitzaven, bueno, ens assemblem amb que tots volem un futur millor per construir el nostre projecte de vida, l'amor per la nostra família. I clar, tots els nostres alumnes deien, clar, és que amb això som iguals.
Que és obvi, no? Clar.
Que és obvi, no? I les diferències eren coses com la llengua, la cultura, però eren coses com, bueno, doncs com amb qualsevol altra persona, no? I aleshores aquella persona que tu ja vas reconèixer, no?, com a igual, després el retrobes, no?, en aquest centre on els ajuden, i després el retrobes als carrers, no?, recollint ferralla a vegades. Per tant, una miqueta vam intentar unir aquella realitat que sembla llunyana i no, és una realitat molt propera per poder fer aquest tancament i després projectar-ho, no?, i després seguir treballant en aquest projecte Frontera Sud, no?, que és com podem ser nosaltres agent de canvi, què podríem fer. No?
Aquest projecte té continuïtat o ja s'ha tancat?
A la meva escola, CASP, tenim una, ara no sé com dir, un projecte que portem als alumnes. És una iniciativa dels alumnes, acompanyats per professorat, òbviament, on bàsicament som un grup de primer i segon de batxillerat, tots junts, que ens encarreguem de doncs, visibilitzar la migració als nostres companys i proposar campanyes o activitats essencialment per recollir diners i poder enviar-los a Migrastudium o a la Fundació LIN, que és la fundació amb la que vam doncs, col·laborar a Ceuta. I bàsicament doncs, ens centrem en fer esmorzars solidaris, on tots participem portant pastissos i els venem i esmorzem junts. O, per exemple, recentment vam fer una gala de Nadal on, òbviament, hi havia actuacions doncs, dels alumnes, cantaven, ballaven, monòlegs, etc. Però entremig també es llegien testimonis de persones que han creuat la valla, tant de Ceuta com de Melilla, i per donar-li doncs, aquest transfons de que recollim diners, però el recollim per aquest motiu, i és una gala per passar-s'ho bé, però que després amb una finalitat, doncs, molt més gran del que pot ser la gala en si.
Uh-huh. Ara us demano també una mica de, no sé, de, com dir-ho, d'esperit crític. Vosaltres, quan abans d'anar allà a Ceuta, i sempre veiem les informacions, no?, les notícies, creieu que el que es diu als mitjans, després vosaltres heu estat allà, ho heu comprovat físicament, és això? És el que expliquen els mitjans? O, com deia la Marina, que ja tenim molts prejudicis, no?, que a vegades, no?, els mitjans expliquen una realitat, no?, que potser no és del tot com ha de ser, no?, o com és, que vosaltres ho heu pogut comprovar.
Sí, jo crec que deshumanitza molt a totes aquestes persones que arriben. Les tractem molt malament, són números, no?, tantes morts, ha hagut un intent, però quan vas allà el més impactant és conèixer les persones, no?, llavors sí que mostra la realitat i sí que crec que és dur i cal veure-ho per canviar-ho, però crec que no és el mateix veure-ho per les notícies que ser allà per aquest fet, perquè no són només números, sinó que poses cara, poses nom, i llavors encara fa molt més mal i encara tens moltíssimes més ganes o necessitat de canviar-ho.
I com deia la Marina, no? Aquella tanca que veus allà tan gran, no? I que et deixa allà com una cosa molt petita, no?
Sí, i t'imagines a totes les persones que has conegut el dia anterior, doncs, i han travessat aquella valla i s'han, doncs, jugat la seva vida, perquè al final és una valla que està feta perquè no passi la gent. I tenen ferides o arriben nedant. Jo vaig conèixer un noi que va arribar nedant i doncs va perdre un amic fent la travessa pel mar. O sigui, és molt fort.
Sí, sí, arribes allà i és un paisatge preciós, tot bonic, i de cop i volta et trobes allà amb una tanca altíssima, plena de concertina, i comencen a venir al cap totes les imatges que veus a la tele, no? I tota la gent que ha intentat creuar, i tota la gent, no només la que l'ha creuat, sinó tota la gent que s'ha mort en aquest camí i que ha perdut els seus somnis. I dius, és que en el fons és un pas i tenim aquesta tanca que ens separa, ja no només també la tanca física, no, sinó també tota la tanca social que anàvem dient, d'aquestes diferències, del rebuig que fem nosaltres. Un cop superat la tanca física, encara els hi queda una altra tanca.
Vosaltres suposo que teniu molta feina ara, com dèiem, no? Que aquest projecte continua amb aquestes activitats solidàries, però sobretot explicar, no? El que esteu explicant avui, això, explicar la resta de companys, no? Que no han pogut anar-hi.
Sí, el projecte jo crec que mai s'acaba, perquè al final sempre et queda, doncs, parlar de l'experiència, explicar-ho, que és el més important. Quan vam arribar, com a mínim a la nostra escola sí que ho vam posar en comú per tota la gent que no hi va poder anar. Ells ens van explicar, doncs, el que havíem fet a l'escola i al CIE, i nosaltres els hi vam explicar, i crec que això és fonamental per poder avançar, no? Crec jo que el compartir al final... És veritat que no és el mateix que viure l'experiència, és veritat que parlant, doncs, no solucionarem el problema, però sí que és veritat que al final, canviant la mentalitat i intentant eliminar tots aquests prejudicis, doncs sí que fem petits canvis.
Suposo, Guillem, i ja per acabar, que satisfacció, no?, quan veus, no?, com ho expliquen, no?, i el que han après, no?
Realment estem molt contents de com ha anat l'experiència i què és el que els construeix, no?, aquesta idea de no quedar-se només amb una idea teòrica, sinó de fer una passa i dir, bé, hi ha una realitat que, amb la qual no estem d'acord, i ens agradaria fer una passa. Potser ara és difícil canviar-ho tot de cop i volta, però només canviant la mirada cap a aquestes persones, col·laborant amb institucions que ja estan treballant sobre el terreny, doncs potser ja podem fer quelcom.
De fet, vosaltres dieu, no?, que voleu alumnes que estiguin compromesos, no?, amb la realitat que els toca viure, no? Suposo que això és l'exemple, no?
Sí, són a les escoles de jesuïtes d'educació, treballem per formar persones molt bé, però a part de persones molt competents, ens agradaria que fessin quelcom més, sinó que posessin aquestes competències al servei de la transformació del món, no?, fer un món més socialment més just i sostenible a nivell ecològic, també.
I amb esperit crític, com avui han demostrat la Marina i la Berta. Gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat avui al Paraules de Vida.
Moltes gràcies.
Paraules de Vida. Segueix-nos a Facebook i Twitter. @Paraules de Vida.
I abans de marxar, com sempre, anàlisi de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Dimarts passat, 14 de febrer, el Papa Francesc va nomenar com a nou bisbe auxiliar de Barcelona el capellà de la diòcesi de Terrassa, David Abadías Aurín, de 49 anys. Per tant, l'arxidiòcesi de Barcelona tornarà a tenir els tres bisbes auxiliars que ja teníem abans de la mort del jove bisbe Antoni Vedell. Precisament aquesta mateixa setmana ha fet un any de la seva mort. No cal dir que les múltiples activitats i responsabilitats que té el cardenal Joan Josep Omella, tant a Madrid com a president de la Conferència Episcopal Espanyola que és, com a Roma, com a membre de la Congregació dels Bisbes, i les afegides per l'etapa sinodal que estem treballant a nivell mundial, justifiquen que el dia a dia de la diòcesi de Barcelona el portin justament els seus bisbes auxiliars i que ningú no se senti ni abandonat ni desatès. També, si mirem cap al futur, els bisbes auxiliars de Barcelona són una molt bona pedrera per cobrir posteriorment les altres diòcesis catalanes amb bisbes catalans i de parla i de formació catalana. L'ordenació del nou bisbe auxiliar està prevista pel proper dissabte 25 de març, a la Basílica de la Sagrada Família a les 11 del matí. Pel que fa al nou bisbe auxiliar, el David Abadies, hem de dir que l'acompanya una molt bona trajectòria, tant pastoral com acadèmica. En el camp pastoral, darrerament, havia estat rector de la parròquia de Sant Joan Baptista de Matadepera fins l'any 2017. I ara era l'arxiprest i el rector de les parròquies de Sant Vicenç, de Mollet del Vallès, i de Sant Fost de Campsentelles. Com ell mateix reconeixia, la seva principal dedicació i il·lusió en aquests llocs ha estat amb els més joves i amb els nens. David Abadies és fill de Barcelona i nascut en el si d'una família creient. El seu pare és un diaca permanent que col·labora justament a la parròquia del Corpus Christi. Pel que fa al seu currículum acadèmic, l'hem de reconèixer com un molt bon historiador medievalista. Actualment, ell era el vicedegà i cap d'estudis de la Facultat Antoni Gaudí d'Història, Arqueologia i Arts Cristianes, dins de l'Ateneu Universitari Sant Pacià de Barcelona. D'aquesta facultat, ell ja n'havia estat el degà des de l'any 2016 i professor des dels seus orígens, l'any 2008. David Abadies és doctor en Història de l'Església per la Universitat Pontifícia Gregoriana de Roma i abans era llicenciat en Teologia i en Història. En la roda de premsa, el nou bisbe David va assegurar que, amb il·lusió, torno a Barcelona, el meu lloc de vocació i de formació. Tot serà continuar servint, com ho he fet fins ara, en tot. En aquests moments, tot i tenir un temor reverencial, també sento molta pau i agraeixo la confiança que se m'ha fet. També serà un bon moment per aprendre, per servir i per estimar. Alhora que us demano un temps prudencial per conèixer la realitat de la diòcesi de Barcelona, malgrat que jo sóc també de Barcelona. I ho va rematar amb la famosa frase catalana «No és boig qui a casa torna». Dimarts passat també es va cobrir la diòcesi de Menorca amb un nou bisbe titular, Gerard Vilallonga, de 65 anys, fill de Mahó. Tornem a tenir un bisbe menorquí després de dos segles, de 200 anys. I fins ara ell era l'administrador diocesà, com també ja ho va ser durant els anys 2015 i 2017, quan el bisbe Salvador Jiménez va venir a Lleida. Menorca estava vacant des que el seu bisbe, Francesc Canosa, va ser nomenat bisbe de Solsona per cobrir amb urgència la plaça traumàticament Xavier Novell. Ara, pel que fa a Catalunya, queden encara per cobrir les diòcesis de Girona i de Tortosa. A Girona, a primers d'abril, farà un any que va morir el seu bisbe, Francesc Pardo. I a Tortosa, a principis d'aquest any, el seu bisbe, Enrique Benavent, va ser nomenat nou bisbe de València. Pel que fa als bisbes que ja han presentat la seva renúncia per raó de l'edat, tenim el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, esperant ja de ser rellevat. El bisbe de Lleida, Salvador Jiménez, ho haurà de fer a finals d'aquest mes de maig i a l'estiu del 2024 també haurà de presentar la renúncia al bisbe d'Urgell, Joan Enric Vives. Per tant, tenim moltes diòcesis per anar cobrint pròximament. En la roda de premsa de presentació del nou bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadies, el cardenal Omella, com a bon coneixedor del sistema de nomenaments de bisbes, va assegurar que, en el cas d'Espanya i de Catalunya, no hi ha cap dificultat especial o afegida. És com a tot arreu. És un sistema igual o semblant al de fa ja 30 anys. Simplement que es fan moltes més consultes a molts nivells i que és un procés que demana un temps, que pot estar al voltant d'un any. Igual que tenir un fill demana un procés de 9 mesos, tot i que hi hagi fills que s'avancin i alguns es retardin una mica més. Molt bon diumenge a tothom!
Fins aquí el Paraules de Vida d'aquesta setmana, d'aquest diumenge. Recordeu, però, que tornem el proper diumenge a l'antena de Catalunya Ràdio i també, mentrestant, podeu recuperar tots els programes i també els comentaris de l'actualitat de Francesc Romeu a la nostra pàgina web, a la pàgina web de Catalunya Ràdio i també a les nostres xarxes socials del Paraules de Vida. Com sempre, gràcies per la vostra companyia i que passeu una fantàstica setmana.
Paraules de Vida, amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
El proper dimecres 22 de febrer serà el dimecres de cendra i començarà el temps de Quaresma. Amb les paraules «Recorda't, home, que ets pols i que a la pols retornaràs», rebrem la imposició de la cendra amb la qual iniciarem l'itinerari quaresmal. Al voltant de la creu, diumenge que ve, a la Basílica de la Sagrada Família, celebrarem una nova edició de «Sent la creu» per iniciar junts el camí de Quaresma. A la nostra diòcesi ja han començat els preparatius d'aquesta iniciativa que cada any ens convida a sentir la creu d'una església d'algun racó del planeta ferit per la pobresa, la injustícia o bé per algun conflicte bèl·lic. Enguany, volem dirigir la nostra mirada a Ucraïna i intensificar la nostra pregària per la pau. Volem fer-nos conscients del dolor i del patiment de molts germans nostres. La creu de Crist ens vol ajudar a descobrir que enmig del desconsol i de les dificultats és possible trobar esperança. Després de les creus de Lampedusa, Mosul, Camboja, Bangassú, Venezuela, Filipines, aquest any rebrem la creu d'Ucraïna. Concretament, ens acompanyarà una rèplica de la creu que es troba a la capella privada de l'arquebisbe major de l'Església Greco-Catòlica d'Ucraïna, Monsenyor Sviatoslav, que participarà en aquesta edició de manera telemàtica. També comptarem amb el testimoni de mossèn Yuri Stasiuk, capellà ucraniès que treballa a la diòcesi de Barcelona i que ha estat servint sanitàriament i espiritualment a primera línia de guerra. La creu que el dimecres de cendra se'ns dibuixa al front ens convida a reviure el camí viscut per Jesús, el fill de Déu, que per obrir-nos la porta cap a la resurrecció va haver de passar pel patiment, l'abandó i l'amor en creu. La Quaresma és un temps adient per a l'escolta amorosa de la paraula de Déu. Tant de bo que la meditació de la Sagrada Escriptura ens encoratgi a ocupar-nos del més vulnerable i de les víctimes de totes les guerres i conflictes armats que hi ha al món. La nostra pregària intensa i la nostra col·laboració material i econòmica pot ser una petita llum a la foscor de les seves vides. Us animo a participar i a col·laborar econòmicament en aquesta iniciativa. Santa Maria, Mare de Jesús i Mare Nostra, ens durà de la mà en aquest temps de Quaresma. Ella ens ensenyarà a escoltar la paraula, a guardar-la al cor i a portar-la a la pràctica. Que ella ens acompanyi durant aquests 40 dies de preparació per poder viure la Pasqua en tota la seva intensitat.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.